Tenint en compte que a més és un partit important, per saber exactament quants minuts queden pel final, ara ens ho tornen a ensenyar, 8 minuts pel final del partit, Bidasoa 25, Barça 24.
I a segona, el partit a punt d'acabar-se al camp del Burgos.
A punt d'acabar-se, amb l'Eibar intentant empatar, ara sí que s'hi ha posat l'equip visitant, però a falta d'un minut i escaig, més el temps afegit pel final, de moment continua guanyant l'equip local, Burgos 1, Eibar 0.
Una mica més de bàsquet, encara el Superesport. Aquesta setmana s'han presentat les lligues catalanes en totes les seves categories. Aquesta setmana que ve tindrem la fase final de la Lliga Catalana CB a Lleida, semifinals per la Diada dilluns i la gran final i el tercer i quart lloc dimarts, com diem, al Barris Nord de Lleida. El president de la Federació Catalana de Bàsquet és el Ferran Naril. Hola, president, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Són dates allò grosses per la Federació, com diem, no només per aquesta fase final de la Lliga Catalana CB, sinó per totes les categories que s'ha presentat aquesta competició, que deu ser de les que il·lusionen més els diferents equips que tenim repartits per tot Catalunya.
Doncs sí, són 46 equips els que realment avui, bueno, aquest cap de setmana, comencen a competir. Des de l'ACB, que és la màxima categoria, fins a la Lliga Femenina 2 i la Lliga EVA, són, com deia, els 46 equips que competiran ara abans de començar les seves competicions a nivell estatal.
El primer campió que tindrem serà aquest de la Lliga Catalana ACB, dimarts, en aquesta final que veurem qui la juga al Barris Nord de Lleida. Va bé el ritme de venda d'entrades perquè hi hagi una bona presència de públic a Lleida aquesta setmana?
Doncs sí, de moment no ens podem queixar, la venda s'està accelerant aquestes últimes hores i pensem que hi haurà una bona entrada tant a les semifinals com a la final.
Recordem, Joventut Màxim Manresa, Barça Bàsquet Girona seran les semifinals d'aquesta Lliga Catalana ACB. Els quatre equips semifinalistes enguany, els quatre equips catalans, de fet, més el Morabanc Andorra, però els quatre equips, diríem, amb territori català, amb entrenadors catalans aquesta temporada, president.
Doncs sí, és un fet important i que cal valorar molt, perquè no solament aquí, si ens anem a mirar ja el context de la Lliga ACB i de les competicions de la Federació Espanyola, molts són els entrenadors catalans que estan entrenant en aquests equips, no? Fins i tot tenim l'exemple de Canadà, no? Amb un entrenador també català que està lluitant per la medalla de bronze, no? La veritat és que és un respecte i una d'alguna manera veure el nivell esportiu dels nostres entrenadors, no? Que estan triomfants fins i tot fora de l'àmbit nostre, no? Sí. Realment és, bueno, que és un tema a valorar, que tenim molta gent molt preparada i que realment estan donant uns resultats excel·lents.
Sí, de fet, ara parlàvem amb un d'ells, per exemple, que està entrenant a la màxima divisió alemanya amb el Jesús Ramírez, també repartits pel món, molts Exacte. Entrenadors catalans sí. Que no ho fan a l'ACB, però que sí que ho fan al més alt nivell. Més hem tingut l'eliminació d'Espanya a la segona fase del Mundial, la qual cosa farà que potser els internacionals espanyols del Barça, que no feia pinta que hi fossin, hi acabin sent en aquesta Lliga Catalana.
Sí, sí, així ens han confirmat. Vull dir, tots els equips estaran pràcticament amb tots els seus jugadors, el que també li dona molt més valor a la competició i podem veure realment els equips complerts, els quatre equips que participaran en aquesta Lliga Catalana amb tots els seus participants, no? Amb la qual també, com deia, doncs, bueno, estarem per veure'ls ja a punt de començar, no?
La Lliga Catalana Femenina haurem d'esperar de la màxima divisió a final de setembre, principi d'octubre, a la Seu d'Urgell, amb un Esperon i Girona Barça Sant Feliu en una semifinal i el Cadí la Seu que jugarà contra qui guanyi la Lliga Catalana Femenina Challenge. I avui hem tingut bàsquet a l'Abadia de Montserrat, president?
Sí, ha estat un fet històric, voldria qualificar-lo, perquè bueno, el que hem volgut és que la idea des de que vam començar aquest centenari, no?, que ja portem gairebé 9 mesos, és de que el bàsquet arribés a tots els indrets, no? Que arribés a tot arreu, però també a diferents llocs que poden ser emblemàtics, no? I pensàvem que realment poder fer una activitat de 3x3 davant de l'abadia, a la plaça de l'abadia de Montserrat, doncs que era un fet històric i un fet diferent, no? el bàsquet també és valors, és esport, és cultura, i poder-ho fer al centre de Catalunya, en un lloc com és Montserrat, doncs tenia quelcom diferent. I la veritat és que ha estat un èxit total el poder portar 20 equips de nois i de noies d'edat infantil jugant una competició de 3x3. Jo crec que ha estat una experiència molt valorada, i també sortir una mica de la que és lo clàssic, no? I donar veu també a llocs que probablement a nivell d'esport doncs no tenen la repercussió que tenen d'altres indrets, no?
Aquest centenari farcit d'actes amb els partits, evidentment, de la selecció catalana sènior. Ens queda alguna traca que puguem avançar d'actes del centenari de la federació?
Bueno, estem treballant amb la competició darrera, que serà la que celebrarem als voltants de fi d'any i any nou, que és el Molinet, que sabeu que és el torneig de minibàsquet més antic d'Europa, i aquest any li volem donar un caire més important, juntant-nos amb un torneig important que es fa a Granollers, i serà amb equips també estrangers, amb equips del reste d'Europa que els convidarem, equips també del territori nacional, per ser també la cruenta d'aquests actes del centenari, no? Estem treballant ara en portar probablement entre 40 i 50 equips masculins i 40 i 50 equips femenins de minibàsquet per fer aquesta activitat amb 11 o 12 pistes diferents. Estem buscant això, hi haurà algun acte més, les lligues catalanes, que els donem un caire especial per les lligues del centenari. Encara ens queda 3 mesos, crec jo, d'activitat forta, no? D'intentar acabar doncs aquest any, que ha estat, jo diria que molt important pel bàsquet i per tot el territori, no? Que hem volgut aprofitar-ho per sobretot donar més veu i possibilitats a tots els clubs de la nostra federació.
Doncs estarem pendents, evidentment. Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquetbol, moltíssimes gràcies per haver-nos atès al Superesports, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Passen 7 minuts de les 6, com tenim el partit a Irun.
Emocionantíssim, l'ha empatat el Barça. Bidasoa 25, Barça 25, una mica més de 2 minuts pel final del partit. Possessió per l'equip local, amb temps mort ara mateix del Bidasoa, a punt d'acabar la inferioritat numèrica del Barça, que ha sobreviscut, diguéssim, a 2 minuts complicats. S'hi ha posat Gonzalo Pérez de Vargas de la porteria, ha estat clau també per retallar aquesta distància, que, insisteixo, ha arribat a ser de 4 ja cap al tram final del partit, tot obert, 25-25. Donaré la dada: última derrota del Barça a la Lliga Sobal, 13 d'abril del 2018 contra el Freaking Granollers, 28-29 al Palau. L'any passat n'hi va haver una altra, però no va ser la pista, va ser per una irregularitat a la convocatòria contra el Torre la Vega. A la pista, el 13 d'abril del 2018.
A veure com acaba el partit al Taleco, la pista del Bidasoa. Ara anem a pentinar el que ha passat avui al Gran Premi de San Marino de MotoGP.
Superesports amb Xavi Puig.
El de rugby ha arrencat el penúltim partit de la jornada, una Austràlia-Geòrgia, de moment 5-3 per la selecció australiana. Aquí en Salvador, hola, bona tarda.
Hola, Xavi Puig, molt bona tarda.
Hem tingut, com a tots, grans premis, cursa sprint dissabte en aquest Gran Premi de San Marino, al circuit de Misano, i la victòria avui dissabte se l'han portat Jorge Martín.
Sí, que és l'home del dia, perquè també ha fet la pole al matí, a més establint un nou rècord del circuit. A la tarda, sortint des de la pole, ha dominat des de l'arrencada i ha arribat a meta per davant de Marco Bezzecchi i Pecco Bagnaia, exactament el mateix ordre que tenen a la grella. Victòria de Martín, que ho ha explicat així a Dazón.
He hecho una pole position, creo, increíble, a pesar de hacer un fallito en la curva 8, y hoy no me lo han puesto nada fácil, la verdad. Pensaba que sería una carrera más apretada con Marco y Pecco, pero enseguida he visto que he marcado diferencia de la primera vuelta, y después he mantenido un ritmo muy, muy, muy alto, pero he visto que aún así Marco me está recuperando, y ahí la verdad que me ha asustado un poco, ¿no? Porque ya estaba tirando al máximo y no tenía nada más, pero en cuanto me ha recuperado he visto que ha vuelto a quedarse un pelín, así que digo, ha destrozado ya la goma y nada, he mantenido ese ritmo hasta el final. Las últimas dos vueltas, ya tres vueltas, he sufrido mucho con la blanda de atrás, la verdad que no iba nada cómodo, y nada, espero mañana con la media ser un poquito más consistente.
Amb aquest triomf a l'esprint, Martín ha retallat 5 punts a Bagnaia. Ara és a 45 del líder a la general del Mundial de MotoGP. Ha guanyat Martín. Els seus rivals estaven una mica tocats físicament. Bezzecchi en una mà, Bagnaia amb molèsties sobretot a la cama esquerra, producte del terrible accident de diumenge passat al circuit de Barcelona-Catalunya. Però tot i així, ha acabat l'esprint al podi, una posició que el campió i líder de Ducati dona per bona.
No ha sido fácil porque he empezado la carrera y la pierna ha necesitado de dos vueltas, tres vueltas para calentarse, y al principio me costaba tumbar a la derecha. Después ha ido un poco mejor, pero me faltaba algo la frenada a las derechas porque me iba siempre fuera. Ha sido bueno la primera carrera, volver la primera carrera y estar ya en el podium. Es muy importante, no he perdido muchos puntos porque era fácil perder 12 puntos hoy. Solo hemos perdido 5 y nada, ya estar así de este nivel era muy importante.
Vaya, ya tercer en esta cursa sprint avui al Gran Premi de San Marino, y Dani Pedrosa, que hem tornat a veure sobre de la pista, també a Misano, ha acabat quart, Quim.
Sí, sí, i ho ha fet, vaja, ho ha fet tan bé que ha acabat l'esprint amenaçant la tercera posició del podi de Bagnaia. És veritat que no l'ha arribat a atacar, no li ha ensenyat roda, Bagnaia frenava tard i bé, però vaja, Pedrosa estava allà trepitjant-li els talons per intentar d'aprofitar una mínima errada. Recordem que és a punt de fer 38 anys, els fa finals de setembre, està retirat des del 2018, per tant 5 temporades, però això sí, és pilot de proves de KTM i enguany ja va fer el Gran Premi d'Espanya Jerez i també ho va fer molt bé. Sentim Dani Pedrosa, ha estat el millor de KTM, quart just davant de Brad Binder, i també el millor de català, el millor català en aquest sprint.
Sí, sí, he disfrutado, obviamente, cuando tienes buenas sensaciones con la moto y puedes pilotar bien y estás delante, pues claro, disfrutas mucho, pero en general he disfrutado todo el fin de semana, no solo por el resultado de hoy, sino todos los días. El equipo ha hecho un gran trabajo y la moto está ahí respondiendo muy bien.
Els catalans d'Aprilia han brillat menys que la cursa de casa de la setmana passada. Maverick Viñales ha estat sisè i Aleix Espargaró vuitè. Queda la cursa llarga demà, vejam si milloren. Àlex Márquez ha acabat novè, sumant l'últim punt d'aquest sprint. I Àlex Márquez ha estat desè.
Marc Márquez.
Ah, perdó, Marc Márquez. Àlex Márquez, ho acabo de dir, que havia estat novè. Marc Márquez, desè. Aquí sempre hem de fer la comparació amb els companys de marca. Les altres tres ondes en cursa, en mans de Taka Nakagami, Stefan Bradl, el pilot de proves, i Joan Mir, els tres últims. Per tant, si desè no dona punts, no és el que esperem de Marc Márquez, però sempre molt per damunt del nivell dels seus companys de marca. Ha explicat que això d'acabar entre els deu primers és de tot el que pot aspirar aquest cap de setmana a Misano, el circuit on l'any 2021 hi va aconseguir l'última victòria.
Hemos estado donde teníamos que estar. Sabía que podía estar del octavo al duodécimo, así lo he comunicado al equipo. Digo, tenemos este ritmo, no tenemos más, también me lo han dicho ellos. Y nada, he hecho una carrera bien sólida. Me he cansado porque he ido peleando con la moto bastante, pero bueno, mañana será una carrera larga.
Marc Márquez també ha explicat que per poder estar entre els 10 primers ha de fer un sobreesforç físic que li acaba passant factura.
La carrera larga yo creo que será igual, un poquito peor que la de hoy, a nivel de resultado. ¿Por qué? Porque me canso. O sea, estoy muy bien físicamente, estoy casi mejor que nunca, pero para poner ese medio segundo extra, piloto como un qualifying practice casi todas las vueltas. En la sprint race va bien, en la carrera larga es prácticamente imposible, humanamente es imposible, así que intentaremos tomarlo con más calma y acabar la carrera de forma pues más relajada.
I un document inquietant en clau de futur, ara que estem tots tan pendents de què farà Marc Márquez l'any que ve. Ja hem explicat aquí a RAC1 que té un any més de contracte amb el Repsol Honda, però que el seu mànager, Jimmy Martínez, està explorant la possibilitat de canviar de marca, i l'única opció és anar al Gresini Ducati a compartir box amb l'Àlex Márquez, amb el seu germà. Honda ha portat a Misano el prototip per l'any que ve, que Marc Márquez i Joan Mir han de provar dilluns, que ja té. Però el pilot de proves de la marca, Stefan Bradl, corre aquest Gran Premi de San Marino com a pilot convidat i ja està portant a pista aquest prototip 2024. De fet, té dues versions una mica diferents al box. I el 93 s'ha mostrat escèptic respecte a les prestacions d'aquesta nova Honda per l'any que ve.
Tampoco me estoy fijando mucho porque incluso no estamos ni comparando datos con él, para no desviar la atención ni nada, simplemente sacar el 100% del fin de semana. pero la tendencia es un poquito la misma. Se está viendo que el nivel de ritmo tampoco es muy bueno. A una vuelta también tiene que esperar rueda. La ha hecho una buena vuelta, muy buena vuelta para un piloto de pruebas, pero un poquito al modo que no busco yo, que se tiene que pilotar esta moto, buscando una rueda, rebufos, parece que cambia la moto, pero no es la manera si se quiere luchar en un futuro por un mundial.
Stefan Bradl ha estat 15è a la qualificació i 22è a l'esprint, penúltim a 21 segons del guanyador, Martín, en 13 voltes, 21 segons de diferència i superant només Joan Mir del Repsol Honda. És evident que les prestacions de Bradl no són comparables a les de Marc Márquez, però si la moto fos significativament millor, s'hauria de notar una mica més.
S'entén l'escepticisme de Márquez amb aquestes dades que ens dona el Quim Salvador. S'acaba ara sí amb polèmica el partit a Irun. Gerard.
Sí, i amb empat. El Bidasoa a Irun ha aconseguit esgarrapar-li un empat al Barça a la Lliga Sobal, 26-26. Expliquem el que ha passat al final, perquè la veritat és que sí, hi ha hagut protestes, celebracions interruptus, i al final crec que uns han acabat contents, com és el Bidasoa a Irun, i uns altres emprenyats, com el Barça i l'equip d'Ortega. Amb 26-26, el Bidasoa ha tingut l'oportunitat de guanyar el partit. El llançament l'ha aturat Gonzalo Pérez de Vargas. Quedaven només 2 segons pel final, ha demanat temps mort Ortega. I en la represa, amb 2 segons, insisteixo, Gonzalo ha buscat a Blas Llanx, li arriba de rebot la pilota Dicamem, que des de molt lluny acaba llançant i acaba marcant. El Barça ho ha celebrat d'entrada perquè considerava doncs que havia entrat dins del temps reglamentari el gol de Dicamem. Però els àrbitres finalment l'han acabat anul·lant i, per tant, invalidant el gol de Dicamem i donant validesa al marcador que hi havia fins ara, que era el 26-26. Com et deia, el cronòmetre
sí,
de la televisió...
Sí, és impossible, amb la realització televisiva és impossible de saber. Recordem que en el món de l'handbol, vaja, no sé que el reglament hagi canviat, que crec que no, la pilota ha d'haver entrat abans que el rellotge estigui a zero. És a dir, no és com en el bàsquet, que la pilota ha de sortir de la mà, sinó que la pilota ha d'haver creuat la línia de meta perquè sigui considerat gol.
Si és així, jo crec que està ben anul·lat perquè... ja feia més de 2 segons que la pilota havia estat posada en joc per Gonzalo Pérez de Vargas. En qualsevol cas, insisteixo, estaria bé que de cara al futur la Lliga Sobal en aquestes situacions es plantegés d'alguna manera alguna mena de mecanisme, o bé el cronòmetre de televisió, o bé alguna altra cosa per saber exactament i diguéssim que amb la tecnologia a la mà si el gol del Barça hauria d'haver estat vàlid o no. En qualsevol cas, és el que té fer temporades perfectes. El Barça ja no podrà igualar a la Lliga la temporada de l'any passat perquè ho va guanyar tot, però sí que l'últim empat data del 14 de maig del 2022, no fa tant. Antequera 33, Barça 33. És veritat, però, que era un partit, diguéssim, que el Barça ja no s'hi jugava res. Avui sí que en la segona jornada encara la Lliga tot just acaba de començar.
Empat a la pista del Bidasoa del Barça d'Antonio Carlos Ortega. Tornem al que ha passat avui a Misano, perquè també hem pogut escoltar avui Alberto Puig, que és el director del Repsol Honda, parlant del futur de Marc Márquez.
Sí, també a Dazón, i de les seves paraules hem d'extreure que la situació no ha canviat de moment aquest cap de setmana a Misano. Marc Márquez no ha comunicat a Honda que se'n vulgui anar.
Entiendo que se planteen muchas cosas, entiendo que hable con otra gente, lo entiendo porque he sido piloto, pero no hemos llegado al punto de que nos dijera, oye, el año que viene no quiero correr, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, hablar poco e intentar traer una moto que funcione, que por lo menos él pueda ver que hay un cierto futuro, ¿no? De cara al año que viene, claro.
I com ja va dir a finals de juny, Asen, Alberto Puig ha reiterat que Honda no obligarà Márquez a complir l'any de contracte que li queda a contracor.
Evidentemente, cuando tú no tienes un producto como para que el piloto sea contento, todo puede pasar. Quiero decir, lo que también te digo es que Honda no es una empresa que obligue a la gente a correr, si no lo siente o no está a gusto, ¿no? Entonces, lo único en lo que se está pensando en estos momentos es en intentar buscar la solución, que es una moto que funcione.
Doncs demà cursa del Gran Premi de San Marino a Misano i dilluns tindrem segon altre capítol d'aquest serial Futur Marc Márquez amb la prova del test en què Marc Márquez tastarà la nova Honda de l'any que ve, o almenys el primer prototip que té Honda preparat pel 2024.
Alguna cosa més del que ha passat a l'esprint?
Sí, ens queda Pol Espargaró, que ha estat setzè. De fet, el cap de setmana se li ha esgarrat, i de quina manera, a la Q, en què ha caigut, no una vegada, no, dues, i per tant ha quedat 23è, últim a la graella de sortida d'aquest Gran Premi de San Marino.
Tenim graelles per demà, comencem per aquesta de MotoGP, demà a les dues, la cursa grossa.
Pol de Jorge Martín, Marco Bezzecchi segon i Pecco Bagnaia tercer en una primera filia, que és un monopoli de Ducati. A la segona, tots catalans, quart Maverick Viñales amb Aprilia, cinquè Dani Pedrosa amb KTM i sisè Aleix Espargaró amb Aprilia. Marc Márquez a la tercera fila amb Honda a la novena posició, el seu germà Àlex onzè a la quarta amb Ducati, i no han superat la Q Fabio Quartararo, que arrencarà 13è amb la Yamaha, el mallorquí Augusto Fernández debutant amb GasGas 17è, Joan Mir 22è amb l'altra Honda oficial, ni com hem explicat Pol Espargaró, que tancarà la graella 23è.
Les graelles de Moto2 i Moto3 de cara demà, recordem 11 Moto3, 12 un quart d'una Moto2.
Sí, a Moto3 Pol de Jaume Macià per davant de Yumu Sasaki i Kaito Toba, 8è el líder Dani Olgado, 20è el català Xavi Artigas. A Moto2 la Pol és de Celestino Vietti, segon el líder el murcià Pedro Acosta. Toni Arbolino, que és qui juga al Mundial amb Acosta, sortirà novè, ha hagut de passar per la Q1, i només tindrem un català en aquesta graella, Jeremy Alcoba, 18è, perquè Albert Arenas es va luxeir l'espatlla esquerra en una fortíssima caiguda i ja no corre més aquest cap de setmana.
I a Moto3, la pole per Jaume Masià amb Xavi Artigas, 20è. Tenim nou campió del món de MotoM,
que és l'italià Mattia Casadei, de l'equip català Pons. Pons tanca la persiana enguany i ho farà amb el títol de campions del món de motos elèctrica. Tenia opcions molt remotes Jordi Torres de lluitar aquest mundial, però ha volgut sortir tan agressiu a la primera cursa que ha fet un jump start, s'ha avançat a la sortida, li han caigut dues voltes llargues de penalització i, en fi, ha acabat de ser i ja sense opcions de disputar el títol ni a la primera, on s'ha decidit el campionat, ni a la segona, on, això sí, amb una quarta posició, el Rubinegg ha amarrat el subcampionat.
Gràcies, Quim, t'escoltem a la nit, el tu diràs. Fins ara. 9 minuts i dos quarts de set. Una pausa i a la tornada ens endinsem en el món de la fisioteràpia del més alt nivell amb un dels fisioterapeutes més reconeguts al nostre país, Miquel Àngel Cos.
RAC 1. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Sim, la marca amb la gamma d'escúters més àmplia del mercat i la millor relació qualitat-preu t'ofereix aquesta superpromoció. Emporta't el teu escúter Sim de 125, 300, 400 o 500 centímetres cúbics amb tot inclòs. Matrícula gratis, assegurança gratis i 5 anys de garantia sense cap cost afegit. Només fins al 30 de setembre. Sim.com.es. Xarxa de concessionaris oficials Sim de Catalunya.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
S'acaba l'estiu, arriba setembre i torna la normalitat. Do you remember? El món a RAC 1.
Bon dia, Catalunya.
La competència.
Cabralulla Informació.
Vostè primer.
La senyora darrera, que és una senyora que es veu que s'ajuda.
RAC 1 migdia.
De moment el que aprovarà aquest mateix...
Versió RAC 1.
Quin nom? Bobocat!
Què? Eh? No ho sé.
Avui tenim un programa ben farcit.
Tu ho diràs.
Però bé, que ens ho passarem bé.
La primera pedra.
Anem a agafar bons hàbits.
Dia lliure.
Sou al territori del cap de setmana.
Viatge bé.
Teniu la maleta a punt, oi?
Superesport.
Venim d'unes hores de diumenge amb un partit de primer.
A RAC 1 estrenem temporada. Visca la normalitat. RAC 1. Tots som 1.
RAC 1.
Teniu la maleta a punt.
S'acaben les vacances, però els viatges continuen al Viatge B de RAC 1. Cada dissabte de 3 a 4 teniu una cita amb el programa que us porta a conèixer el món.
A la sisena temporada visitarem destinacions llunyanes que tenim pendents. Farem escapades somiades i sortides de cap de setmana per Catalunya.
Cada dissabte a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz.
Tenim la maleta sempre a punt.
RAC 1. Tots som u. Superesports amb Xavi Puig.
Cinc minuts i dos quarts de set, Superesports RAC1, punt de començar el derbi asturià. Mira quin ambientàs al Tartiere amb aquest Oviedo Sporting de la cinquena jornada de segona divisió.
Sense Cazorla, que recordo que encara està lesionat, i amb males notícies, és veritat que hi ha un ambientàs, però abans del partit han apedregat l'autocar de l'Sporting de Gijón en l'arribada al Tartiere, fet que lamentem, no hi ha hagut cap ferit de cap jugador de l'Oviedo ni del seu staff tècnic, però sí que han apedregat l'autocar.
S'ha acabat l'altre partit de segona, que teníem en joc a Burgos.
Amb victòria local, Burgos 1, Eibar 0.
I a la Champions femenina, com ha acabat el partit de l'Arsenal, Ballera?
Doncs tenim la primera gran bomba d'aquesta edició de la Champions femenina, perquè l'Arsenal, semifinalista de la temporada passada, ha quedat eliminat als penals. En un thriller, del 0-2 hem passat al 2-2. A la pròrroga s'ha tornat a avançar el París Futbol Club amb el 2-3, ha empatat l'Arsenal 3-3, i finalment als penals l'equip Gunner ha quedat eliminat. Avui recordo, a la mateixa tarda, l'Arsenal i la Juve fora d'Europa.
La delegació espanyola va tornar als Mundials d'Atletisme de Budapest amb 4 ors, les 4 en marxa. Álvaro Martín i Maria Pérez van fer doplet en els 20 quilòmetres i en els 35. Quan Maria Pérez va travessar la línia de meta dels 35 quilòmetres, es penjava la segona medalla d'or, va anar a buscar dues persones, la Patri Morales i el Miquel Àngel Cos, fisioterapeutes de l'equip espanyol, per compartir amb ells aquest moment tan especial, aquest èxit. Perquè un microtrencament allò després dels 20 quilòmetres va posar molt en dubte que pogués participar als 35, i no només ho va fer, sinó que va acabar penjant-se també la medalla d'or. Hola, Miquel Àngel Cos, bona tarda.
Molt bona tarda.
D'aquells moments, suposo que de pell de gallina, no?, quan veus que creua la línia i la Maria, que tu eres, se't veu reticent de dir, no, celebra-ho tu, però hosti, que et vingui a buscar, deu posar la pell de gallina, no?
Molt content pel l'èxit dels dos marxadors i de la medalla també d'en Katir en el 5.000. Però aquest detall de la Maria, que diu molt com és ella, satisfet, malgrat, llavors en feien alguna entrevista i també deia que són situacions en què que t'incomoden, i potser és el que es mostra la... perquè sempre explico o dic a la universitat, a les escoles universitàries, Jim Bernat, que en soc professor, que hem de saber mantenir-nos en un segon o un tercer pla. És veritat que quan en el món de l'esport, tant l'amateur com el professional, hi ha alguna lesió, a vegades doncs passem una miqueta a l'equip mèdic, doncs vam estar fent 3 sessions al dia amb ella i les coses van sortir bé. Però altres vegades també ho fem i les coses no acaben com ens hagués agradat i la biologia és tossuda i diu, doncs aquí no hi has pogut arribar. El talent d'aquesta gent, la capacitat de superació que tenen, aquí l'èxit és absolutament d'ella, i per això en aquest moment ets reticent a ser-hi, perquè la foto nosaltres hem de ser... Jo amb els anys he après que quan menys sortim millor, ni per lo bo ni per lo dolent. I he estat al Barça 7 temporades i d'aquestes coses un n'aprèn.
De ser a l'ombra, no? De ser invisibles, treballar, però que el treball sigui invisible a ulls del gran públic, diríem.
Ah, no? Això mateix. De totes maneres, molt agraïts, tant la Patxi com jo mateix, d'aquest detall que va tenir, que demostra molt com és ella. És molt espontània i una persona... Bueno, excel·lent, com a atleta no cal dir-ho, no?, amb aquests dos ors.
Com de teves però et sents? Medalles com aquesta o èxits que poden aconseguir atletes o d'altres disciplines esportives? El Miquel Àngel porta un grapat d'anys treballant al CAR, ha anat a no sé quants Jocs Olímpics des de Barcelona 92, amb la Federació Espanyola d'Atletisme. Aquests èxits, fins a quin punt els sents una mica teus, també?
Mira, amb la proporció i això que dic de saber on estem, no?, en els esports d'equip passa una cosa, quan ja està, per exemple, en el futbol, no?, amb el Deportiu de la Corunya o amb el Barça, o tots aquells companys que treballen en esports d'equip, que quan es guanya, guanya tothom i tothom està content, i quan es perd, és decebut, però en el món de l'atletisme ens passa una cosa una mica a vegades contrària, no? La Maria va guanyar una medalla, però hi van haver-hi dues noies, que una va fer molt bon resultat, la Cristina Montesinos, la Raquel González, que ha sigut medallista europea, però en aquell moment no li surt tan bé, i sempre tens una mica la doble cara de la moneda. I llavors també has de saber estar molt content d'aquest èxit d'ella, però, ostres, per sort, amb l'atletisme, que és un esport que ha anat creixent molt i està molt ben posicionat, durant molts dies aquests 4 hores ens va col·locar segons el medaller, doncs hem disfrutat molts moments d'aquests, no? I, home, aquest és un especialment pel detall que té la Maria. És un record que guardaré present.
Mira, posa't els cascos.
Sí.
Que saludarem, ja que parlem tant d'ella, la saludem, no? Hola, Maria Pérez, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde. Al catalá, teniendo al lado a Miquel Ángel, un poco ya lo chapurreamos, ¿o no, María?
Bueno, lo entiendo más que hablarlo, pero me encanta también. Si puedo aprender idiomas, me encanta. Y no soy una persona que se eche para atrás. Me echo para adelante aunque me equivoque.
Muy bien. ¿Tú tenías claro que cuando cruzabas la línea de llegada que ahí tenías que compartir ese éxito con otra gente, con la gente que había estado ahí tratando esa pierna durante 4 días de manera intensiva?
Sí, al final, tanto Miquel como Pachi fueron mi ángel de la guarda y no tenía mejor manera de verdad es que no sabíamos si íbamos a llegar o no. Yo cuando decía, yo quiero llegar a la meta, bueno, me decían, poco a poco, poco a poco.
Porque tú, ¿cuándo te lesionas? ¿En qué momento de los 20 kilómetros notas que ahí hay algo que no acaba de funcionar del todo bien, María?
Bueno, venía con una molestia que no me dolía mucho, o no tenía sensación de dolor. Sí que, bueno, me preocupaba porque no había remitido y es verdad que en el 20, el último año, cuando di el cambio que me voy, me pongo de 4.20, me pongo a 4.05, me pego un tirón y no, empecé a notar mucha calor y aguanté. Porque digo, bueno, si es algo, si me rompo, ya está, me rompo ganando y ya está, no tengo nada que hacer más. Y cuando llego a la meta, me tiro al suelo y veo que me quiero levantar, ahí veo a Vicente y a Miquel y le hago con la mano en la cabeza como que me he roto, no podía andar. Y cada vez que iba pasando el tiempo, menos podía andar y tenía mucha molestia. Recuerdo estar en el control antidoping, intentar poniéndome el calcetín y la zapatilla y no podía, me tuvieron que ayudar.
¿Qué tenía exactamente la María, Miquel?
María, primero un saludo y es una sorpresa, no sabía que contactarían contigo. Pues mira, María tenia una lesió muscular, no vam establir probablement un grau 1, però sobretot tenia una inflamació, una lesió neural, és a dir, havia una irritació també de part del nervi, i aquí el tractament que li va fer l'Apache amb la teràpia neural, és una persona que s'ha especialitzat 2 anys en teràpia neural, ens va donar molt bons resultats i va anar canviant. I llavors el que dic de la Maria, que la Maria és... d'aquests esportistes que tu li dius 10 i en fa 10, vam fer piscina, vam anar fent tot el protocol i vam dir, si arribem, doncs perfecte. I con su entrenador, con Jacinto, que es una persona también de 10, trabajamos en equipo, ¿verdad, María? Y la consigna fue, oye, es un 35, lo que está claro es que tienes que evitar los cambios de ritmo, hacerlo de manera progresiva, i aquesta és una noia que se sap administrar tan bé, que saben llegir tan bé, i també ho haig de dir, són ara mateix tan superiors tant ella com l'Álvaro que li va sortir bé, i et pots imaginar l'alegria de tot l'equip, l'equip mèdic sobretot.
Claro, el que no me imagino, María, es como deberían ser esos días entre el 20 y el 35, ¿no? De pensar sí o no, parece que sí, que la cosa va mejor, pero a ver si puedo llegar a competir en los 35, deberían ser días a nivel de coco de cabeza complicados, ¿o no?
No, porque he coincidido mucho con Miquel y me daba mucha confianza, y al final hicimos un protocolo, trabajamos en equipo estando allí, el trabajo ya estaba hecho después del 20 y era tomar antiinflamatorio, hacer un poquito de rehabilitación, piscina y mucha fisioterapia por la mañana y por la tarde y llegar lo mejor posible. Me puse en sus manos, llevo muchos años llegando al campeonato del verano y coincidiendo con él, así que no tengo a otra persona lo mismo no tuviese esa confianza, pero con él confío 100% en todo lo que dice y seguí sus pasos.
Tenies dubtes tu quan veus la lesió que hi ha, quan toques aquella cama, Miquel, de que realment podria competir per guanyar un or en els 35 quilòmetres o no?
Ho haig de dir sincerament, en tenia molts. És a dir, tal com ho acabes, Maria, que no podies andar i a medida que s'enfriava la lesió te costava més, los médicos, el Cristóbal Ramírez y Vicente Moreno y Jorge González estuvieron con ella, hicieron ecografía y el proceso inflamatorio que se veía en la zona nos hacía estar en dudas por los pocos días que había, ¿no? Però finalment la cosa va sortir endavant. De fet, l'actitud positiva d'ella, i que el dia a dia cada vegada anava canviant a positiu. I molt probablement ens diu que a vegades el diagnòstic diferencial el fem d'aquesta manera, no? Aquesta millora amb el tema del nervi, sobretot, és el que jo penso que va permetre que ell al final pogués competir perfectament. De fet, aquell matí vam fer el protocol que fem sempre amb la Maria, del treball en el diafragma perquè no tingui inflat la competició, però sobretot també va venir la Patxi a fer un treball neural previ a la competició. Tot plegat, todo junto, ¿no? Con la confianza que tiene María, es decir, es de las personas que sabe trabajar en equipo, ¿no? Se pone en la confianza de todo el equipo y pienso que médicos y fisios, pues también digo que hay un punto de ventaja, estarás de acuerdo conmigo, María, y había un oro, ¿no? Es decir,
eso ese quita... ya no nos lo quitaba nadie.
Exactamente.
¿Eh?
Si esta prueba no hubiera acabado, por ejemplo, en medalla, esto hubiera sido otra historia, ¿no?
Pero acabó en medalla, María, ¿eh? Ahora no te la quitaremos, ¿eh? Acabó en medalla y son dos oros que te llevaste de Budapest. Empieza la prueba. ¿Y tú ves en algún momento, María, que realmente eso va bien? ¿Hay el kilómetro 10, en el 15, en el 20, que tú dices, sí, esto va perfecto, esto lo gano seguro?
Bueno, contando lo que decía Miquel, yo ya tenía, cuando gané, me hicieron la eco a las horas de terminar el 20, que estaba inflamado, que volveríamos a repetir la eco, y que sí que es verdad que los médicos estaban un poco más preocupados que yo. Yo le dije, mira, ya tengo un oro. Mi reto personal era acabar las dos distancias con tan pocos días, ¿no? Sí, venía medalla muy bien, pero si no, ya está. De hecho, me decían, bueno, si te da un tiro el ciático, te paras. Y yo decía, vale, pero si no, voy a terminar. El objetivo mío personal era intentar acabar 55 kilómetros con tres días, en verdad, de diferencia entre uno y otro. Y la verdad es que, bueno, tanto Pachi como Miquel me dijeron que no podía hacer cambios porque el tendón estaba inflamado y eso inflamaría mucho más. Entonces, cuando en el kilómetro 18-19 empezaron ya a ir un poco más rápido, pasaban un kilómetro más rápido, un kilómetro más lento, entonces veía que eso a mí no me interesaba porque era un momento en el que el ciático podría decir hasta aquí. Entonces, como estaba bien, no me había desgastado mucho, fisiológicamente yo lo notaba, había comido bien mucho los días anteriores, después del 20. Entonces me intenté ponerme un ritmo más estable de 4:15 y establecer ahí una, que fue lo que al final me dio la ventaja con el resto. Y al final también llevar esa ventaja fue lo que los últimos 4 kilómetros me pude relajar y hacer que el tendón y el isquio no, en conjunto con el ciático y tal, no sufriera tanto.
Y al final este oro, digas, Miquel, diga.
No, hay una cosa que me ha agradado mucho, hay una cosa que me ha gustado mucho, María, que dices, y recuerdo que hicimos esto con Jacinto Garzón, que es un crack, y asumíem tots una mateixa premisa, no te hagas más daño. És a dir, jo això ho vull deixar clar perquè davant de tot està la salut, l'esport, un any olímpic que ve ara, y lo que no tenía sentido, y tú estabas de acuerdo también, no, lo tengo claro. Pero como os conocemos y sabemos la capacidad de sufrimiento que tenéis, y sé que en competición uno a veces la lectura, estábamos tranquilos, cada vuelta que pasabas hacías un poquitín la seña de que todo va bien y eso nos va tranquilizando, pero era una premisa muy clara, es decir, no vale la pena hacerse más daño teniendo en cuenta que el año próximo es un año olímpico, y sobre todo por un tema de salud, ¿eh?
Hay tres medallas en juego en los juegos, ¿no? Una masculina, una femenina y el relevo mixto. María, vaya viendo cómo ha ido el mundial, pensar que pueden caer tres oros, ya sé que esto es muy fácil decirlo desde aquí, ¿eh? Que dirás, ponte tú a marchar a 4:15. Es que, atención, ¿eh? La María diu que van a 4:15 al quilòmetre fent marxa. Vull dir que Servidor, el dia que està molt inspirat, potser als 4:30 corrent i arriba, però molt inspirat, ells 4:15, 4:05 fent marxa, que és una autèntica animalada. Però el que decía, no és descabellado pensar que puedan caer tres oros en París, o sí?
A ver, el objetivo es descansar ahora, recuperar y tener la cabeza bien, ¿no? Yo creo que es una motivación para tanto para Álvaro como para mí después de un buen año, pero con los pies en la tierra, siempre hay que decirlo. Cada año olímpico es un año loco. El año de Tokio era mi primer juego, quedé cuarta y no pensaba que iba a ser así la competición. No sé, también tenía una mentalidad de otra competición en los mundiales y salió totalmente diferente. Así que, bueno, yo trabajaré y Jacinto trabajaremos por todo y Carrillo y Álvaro también. Es la única medalla que nos falta a día de hoy a los dos. Y bueno, el relevo es una opción que hay, pero que, bueno, no sabemos cómo va a funcionar. Todavía en España no se ha aprobado, no sabemos qué equipo va a ir. Uh-huh. Y bueno, al final también un relevo hay que tener un buen ambiente, ¿no? Que es muy importante y a ver cómo funciona y sobre todo saber la normativa, que a día de hoy los propios marchadores no lo saben, pero bueno, siempre lo he dicho, todos los marchadores cuando llegamos a la gran cita damos lo mejor que tenemos y eso haremos en París 2024.
¿Y la marcha olímpica la salvaremos, María, o no, después de París, que se la quieren cargar? Vaya, el anuncio es que se la van a cargar, que no va a haber marcha en los Juegos del 2028. ¿Crees que hay marcha atrás, que se puede salvar las pruebas de marcha en los Juegos?
A ver, poder se puede, no depende de nosotros. Yo creo que Álvaro y yo hemos hecho un reto importante, que había que demostrar las cosas donde tenemos que demostrarlas. Y hemos hecho un reto importante de que yo en 3 días tenía que competir, Álvaro en 4, y hemos conseguido 2 horas, ¿no? Yo creo que la marcha es la disciplina más antigua del calendario olímpico, ¿no? Ya se cargaron el 50, que era la mítica prueba. Pues vamos a intentar que el 20 no, y que exista una prueba larga, que al final la marcha es una prueba medio corta, como el 20, y otra más larga. Que a veces se busca excusas como la televisión. Bueno, partido de tenis, lo hemos dicho, duran 5 horas y la gente lo ve. Creo que ya no depende de nosotros, sino de los dirigentes y todos los que están en el CIO, pues tendrán que decidir. Se iba a decidir en octubre, pero esa reunión se ha cancelado y se hará después de los Juegos de París 2024, con lo cual, pues bueno, la duda sigue ahí.
A ver si recapacitan y tenemos marcha en los Juegos del 2028. María, descansar. Muchísimas gracias por estar este rato y por querer compartir este rato con Miquel Àngel Cos aquí en RAC1.
María, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, no me lo pensé cuando me dijeron que estaba Miquel, tengo que agradecerle todo lo que ha hecho por mí y nada. Daros un saludo y encantada de estar siempre con vosotros.
Déjame que añada una cosa, María, porque además lo hice en una entrevista posterior y era un poquitín a hilo de la primera pregunta que me ha hecho Xavi. Cuando decimos tenemos que estar en una segunda línea, lo digo además en conocimiento de que ¿cuántos de los atletas pasáis todo el año con vuestro equipo médico, con vuestro equipo de fisioterapeutas, en tu caso Ángel Pérez? Y luego al final en la foto salimos algunos privilegiados que tenemos la suerte de estar ahí en el punto final. Y esa es la parte a veces que uno tiene que saber, no que incomoda, porque sabes que el gesto, tanto Pachi como yo, te lo agradecemos inmensamente. Pero eso, pienso en Ángel Pérez y en tantos fisios que están detrás de muchos deportistas y que en el desplazamiento final pues está todo otro equipo médico, que es verdad que hay deportistas que están en el CAR entrenando, en el de Barcelona, en el de Madrid, pero otros que venís con otro equipo de confianza y de gente muy, muy, muy capacitada, pues pues también se merecen ese reconocimiento, ¿no?
Bueno, al final, cuando nuestro equipo no está, hay que agradecerse la medida de otro equipo, ¿no? Y para mí fue algo emotivo, especial, y será un abrazo y una foto que nunca olvidaré.
Nosotros tampoco. María, muchísimas gracias.
Te lo aseguro. Gràcies, María.
Ara que parlem d'aquesta recuperació en 4 dies, en l'argot periodístic utilitzem allò moltes vegades, ui, una recuperació miraculosa, no?, d'aquest esportista. Hi ha recuperacions miraculoses o no en el món de l'esport?
No, ni en el món de l'esport ni en el món amateur de qualsevol lesió, i seré clar. I mira, et diré una cosa que no sé si faig ben dir, ja no estic al Barça, per tant potser la puc dir, no? Però en aquella època que en el Barça, per exemple, es feien els partes mèdics i la premsa que vosaltres esteu darrere, aquest jugador van dir 3 setmanes i quan ja han passat 22 dies, escolta, veu dir que davant del dubte, moltes vegades, entre una lesió de primer grau i segon grau, si tenim el dubte, diem de segon grau, per tenir un cert marge. Però la biologia és molt tossuda, i en aquest sentit, mira, em va molt bé dir, i com a consell, hem de respectar els temps de biològics de recuperació. I us diré una cosa que potser la gent pot sorprendre. És molt més fàcil tractar a un esportista d'elit, una persona com la Maria, que són superdisciplinats en aquest aspecte, que moltes vegades a la gent amateur, que no para mai, que et venen a la consulta privada i entrenen més hores de les que entrena a vegades hi ha gent al centre del rendiment, i que els temps de recuperació, o sigui, tan importants són les càrregues d'entrenament com els períodes de recuperació per assimilar-les. És a dir, quan una persona et diu bueno, és que em llevo d'hora al dematí i ja retalla hores de son, ja s'està fent un mal favor. És a dir, les hores de descans són bàsiques per assimilar l'entrenament. I llavors, altres coses que veiem amb anuncis, i que jo entenc, que això és màrqueting, eh? Oblida't del dolor, posa't aquesta pomada i no tindràs... No, no, si el dolor és el nostre aliat, el dolor et diu què pots fer i què no pots fer. Per tant, respectar els temps de recuperació, posar-se en mans d'un equip doncs, competent, de fisioterapeutes, metges, per fer el tractament, però respectar això.
I m'agradaria... Ara ja no tenim ni comunicats, eh? Ara ja no tenim gairebé ni comunicats. Bueno, sí, tenim allò de la seva evolució marcarà la disponibilitat, que és però com diré, no dir absolutament res, no?
Però diré que a vosaltres probablement això no us agradi tant, però que també entenc que això dona un cert marge perquè hi ha coses complexes que un s'ha de pronunciar en el moment i això fa mal una miqueta també, eh? Hi ha gent, jo recordo un cas que té, escolta, jo tinc la mateixa lògica que aquella, aquell ja està jugant, i tu dius, bueno, la mateixa, mateixa, no, però això ho hem de respectar. I llavors, una última cosa, és més fàcil tractar una lesió aguda, com la que va tenir la Maria, que les lesions cròniques, i aquí molta gent que potser ens escolta ara s'identificarà. Aquella lesió crònica que et deixa anar fent, un va entrenant i no acaba mai de parar. I aquestes són les que es cronifiquen i és les que ens fa més por, perquè una pubalgia, una tendinopatia, et va guanyant terreny, fins que al final ja merma el rendiment, el nivell que sigui, perquè un esportista amateur, si ell té la fita d'anar a la marató de no sé on, si no hi arriba ja té un problema, no? Per tant, és amb lesions cròniques també posar fil a l'agulla i tractar-lo en el moment oportú.
Ara que li preguntava també a la Maria això del cap, no? de com es treballa en aquells dies d'incertesa, no? De saber si podrà o no competir a la prova dels 35 quilòmetres, vosaltres sou gent que està moltes hores amb els atletes o amb els esportistes fent treball de fisioteràpia. El treball psicològic és una part que vosaltres també incorporeu al vostre treball, perquè no deixa de ser un feedback molt constant amb l'atleta i són moments d'intimitat, no?
Evidentment, jo dic, no fem la feina del psicòleg, però que amb qualsevol feina que parles amb altres persones i que parlem de lesions, aquesta part, els metges, fisios, enfermers, ho hem de tenir claríssim, no? Un mal comentari, pensant que sumes, pot tenir una mica una repercussió negativa. Per tant, filtrar molt, no donar falses expectatives, tampoc es tracta d'això, anem a dir-li que tot anirà bé, però estar una miqueta a l'alçada del moment i sense donar falses expectatives que hi hagi una positivitat en el tema.
Hi ha casos d'esportistes que diuen no t'ho molesties, i llavors et diuen és que no li veiem res. Aquí què passa? És a dir, quan algun esportista et diu jo, aquí hi ha alguna cosa que no va bé i li fan proves i més proves i dius, doncs les màquines no ens diuen que aquí hi hagi alguna cosa que no funciona. Aquí què s'ha de fer?
Escoltar el pacient, valorar la clínica i llavors recolzar-nos amb les proves complementàries. Però deixa'm que et posi un exemple, per exemple, amb lesions de columna que són habituals, amb discopaties, amb protusions o hèrnies discals, de gent que pot tenir un dolor que li arriba fins a baix al peu, quan estàs assegut a l'oficina dius que no aguanto, m'haig d'aixecar, però llavors es fa la ressonància. I la ressonància, amb el temps, ens ha semblat que és paraula de Déu. Allò que surti a la ressonància és una sentència. I parla de que petita protusió que no impronta, que no toca la part del nervi, no la toca en aquella posició. Tu al pacient li preguntes com descanses. Perfecte. És a dir, estirat no tinc conflicte. És com em fan la prova. Però assegut tinc molt dolor. Clar, jo tinc una discopatia que en aquella posició que és estar amb decúbit estirat no marca i, per tant, per moltes fotos que jo hi faci en aquell moment no sortirà conflicte, però en canvi en altres posicions és quan em genera el dolor. Per tant, compta amb les proves complementàries, que són això, complementàries. Els metges que fan el diagnòstic, a més de tenir el suport de la prova complementària, que evidencia moltes vegades una lesió complexa, però hi ha una exploració darrere, hi ha una anamnesis, unes preguntes al pacient que t'acaben focalitzant, dir que aquí no ens surt, però està molt clar que les coses van per aquí. Hem d'estar més atents, sobretot, amb el que allò que explica el pacient.
I de seguir el treball preventiu, que quan escoltes un metge o un fi sempre et diu, no? Prevenció abans... És a dir, anar-hi abans que et faci mal, no? Que això cada cop... No? Jo crec que sí que la gent ho està entenent cada cop més, o no, tu que ho tractes en primera persona.
Sí, però mira, t'ho diria en l'àmbit sanitari, l'odontòleg, escolta, revisió dental un cop a l'any. És a dir, evitem que ja vinguis amb tres càries, no? I anar-hi donant un cop d'ull, perquè la càries t'avisarà quan t'avisi i hauràs fet una mica tard. Una miqueta és això. Clar, nosaltres ens aniria bé amb aquella gent que té problemes d'esquena. Escolta, tu has de venir dos cops l'any. Un cop ho tens controlat i has marcat un protocol, m'agradaria deixar clar que la fisioteràpia és una recuperació activa. Nosaltres, jo diré clar, no curem a ningú, és a dir, el que cura és la biologia del propi pacient.
Ara i ajudeu, però.
Sí, ajudem a marcar les pautes. Nosaltres diem, les lesions es gestionen. I gestionar vol dir al pacient si li toca fer un isomètric primer, una força analítica posteriorment, un treball de velocitat i un treball de pliometria o explosiu. Però marcar aquesta cadència és l'èxit. Deixa que et posi un exemple molt fàcil que molts corredors amateurs ho diran o se sentiran reflectits. Hosti, és que em fa mal el tendó d'Aquiles, és que ja fa un any. És que em llevo el dematí els primers passos, no puc baixar escales, no puc pujar, i et diu que ha fet de tot. I ha cansat i fet 2 mesos de parar. Ostres, no em feia mal. Torno a córrer, un dilluns, 20 minuts. Hosti, bé. El dimarts vaig tornar a córrer. Bé, però ja vaig notar. El dimecres ja tornava a estar amb el dolor. I llavors li has d'explicar, escolta, la readaptació, quan diem gestionar càrregues, vol dir això. Quan tu corres després de 2 mesos d'una córrer, que a vegades el descans absolut és més contraindicat que no pas indicat, quan tu comences el primer dia, un dilluns, una activitat, els treballs de laboratori, la recerca bibliogràfica, ens diu que les primeres 36 hores hi ha més destrucció, més deplexió que síntesis. Passades aquestes 36 hores hi comença a haver-hi un estímul positiu en el tendó. Per tant, diem, escolta, quan corris dilluns, dimarts i dimecres, fes el que vulguis, bicicleta, natació, però no corris. Dijous, torna a córrer. Diumenge, torna a córrer. I fas aquest petit canvi, la gent diu, hosti, és que ara el tendó ha donat el tomb. Ho dic perquè al final ens dediquem això, al treball actiu, l'exercici terapèutic, és com gestionar les càrregues. Nosaltres ens dediquem a això, a gestionar càrregues.
Has estat als Jocs des de Barcelona tots a Tòquio, no hi vas ser?
Sí, també.
Ah, hi vas ser, també, sí, però sí, no el tenia, el tenia aquest, no el tenia fent amb el xec. I a París també hi serem?
Si Déu vol, sí, em faria molta
il·lusió. Ara serà bogeria, no? Uns Jocs, perquè hi ha tanta disciplina, tants esportistes, tantes històries diferents, no sé si...
Som uns privilegiats, és a dir, els que no som esportistes, que ells allà van a passar l'examen, i jo ho veig i dic, ostres, ells van a passar una criba, les eliminatòries, semifinals, etc. Som uns privilegiats, i dic, per nosaltres els Jocs, de fet, quan anem al camp de la pista d'atletisme, és com si estiguéssim en un mundial, però tot el que es cou en una vida olímpica, veure i creuar-te amb els germans Gasol, les noies de handball, els de hoquei, les gimnastes, els nedadors, sí, viure en un edifici amb tot l'equip espanyol, treballar en una sala amb el Comitè Olímpic Espanyol, on hi ha companys de diferents disciplines, o sigui, aquest és un premi que, jo dic, si alguna cosa destaco d'uns Jocs Olímpics és aquesta experiència multidisciplinar, amb tants companys diferents, i viure-ho d'aquesta manera. Sóc un privilegiat en aquest sentit.
Miquel Àngel Cos i Morera, es pot ser un Cos o un Morera i no ser fisioterapeuta? O és difícil?
Bueno, a casa dic alguns, nosaltres som 6 germans, i dels 6 germans, 4 vam estudiar fisioteràpia. Però ets a dir que el meu germà bessó, el Francesc, Va estudiar fisioteràpia, però ell és llicenciat en educació física. Vam partir 4 anys, vam compartir en el primer equip del Barça. Llavors ell ja va anar seguint com a preparador físic amb l'equip del Pep. Ha estat a Nova York, al Manchester City, etc. I com a fisioterapeuta tinc dues germanes, treballem en consulta privada, un nebot, etc. El culpable d'això és el pare.
El tenim assegut a la primera fila de l'estudi de RAC1. L'Àngel Cosca li he dit, quan l'he vist, he mirat dades, dic, té 93 anys, dic, doncs ningú no ho diria, absolutament ningú no ho diria.
El mes que ve em fa 93.
El mes que ve, perdó, sí, doncs sí, 90, sí, sí. No em posem un mes.
En aquesta edat gairebé ve de gust sumar, he arribat aquí, I el pare és una persona que ens ha transmès la fisioteràpia. De fet, el primer centre Terrassa que un dels primers que va exercir, doncs, era amb el pare. I a casa nosaltres, on vivíem, ja veiem el pare que treballava. I a molts ens va agafar aquesta afició. Ha de ser vocacional. Les altres germanes són docents amb educació especial. Bueno, tenim aquest... El pare no ens va obligar en absolut. I jo sempre dic, he tingut l'avantatge de, a casa ja haver tingut el primer... la primera persona que m'ha inculcat, que m'ha corregit, que m'ha ensenyat, i això és un luxe, a mi i els germans. Mm-hmm.
Això va com va, perquè el meu pare va ser mecànic tota la seva vida i a mi em faries canviar l'oli d'un cotxe i amb prou feines me'n sortiria. Vull dir que a vegades també et surt al revés, no? Rebel·lia de dir, doncs si ell és fisioterapeuta, jo em faré una altra cosa. Però en aquest cas, no, 4 de 6 és un percentatge molt alt. En un vestidor de futbol com el del Barça, on t'hi vas estar, que 7 temporades, hi ha allò que es diu, no? Ui, res a veure el grau de sacrifici, de compromís d'un vestidor de futbol, per exemple, el que ara parlàvem amb la Maria Pérez, no? El que es pugui tenir en una federació espanyola d'atletisme. Realment estem parlant de mons diferents o no?
Mons diferents en un sentit. És diferent l'esport individual, on tu rendeixes amb un crono, amb una cinta mètrica, i que aquí el resultat, és a dir, tu fer una competició al 70% no passes la propera ronda. En l'esport d'equip estarem d'acord que un pot estar al 70%, fer el gol i a més sortir importada el diari el dia següent i haver estat al 70%. Això ho permet l'esport d'equip, però has d'estar a un nivell. I també m'agradaria dir això, no? Que els futbolistes... Escolta, jo tinc en ment el Carles Puyol, que és un exemple, i que jo penso que el primer a arribar al vestidor, l'últim a marxar... Tota aquesta part que fa molts anys, si ho recordem, fa 35 anys, entrar en un gimnàs de peses s'associava al culturisme. Mm. Ara és impossible no veure qualsevol tipus d'esport de nivell, la sincronitzada, la rítmica, el waterpolo masculí i femení. Tothom fa un treball preventiu de força per millorar el rendiment i també com a prevenció, i aquest és un treball que també hi inclouen els futbolistes, i són molt professionals. Que hi haurà algun jugador que és menys professional? També hi ha atletes que són menys professionals, no? Això ens ha tocat. Però tot l'esport fet al nivell que es fa, a Can Barça i a tots els altres equips, si no tens gent amb dedicació i que es cuida, no pots jugar els partits que juguen, en absolut.
Allò del secret professional evita un llibre espectacular, sí, del Miquel Àngel Cos, no?
Sí, jo sempre pensava a l'Àngel Mur, jo quan era petit el teníem un pòster, perquè abans el fisioterapeuta sortia, el fisioterapeuta i l'utiller a la foto, sí. I, ostres, jo un dels goigs que vaig tenir és treballar al costat d'en Jaume Langa i l'Àngel Mur. Per mi eren un mirall, com tants companys ho han sigut, no? Però jo pensava, ostres, l'Àngel Mur, ja no dic el pare de l'Àngel, no? Quina quantitat de vivències. I llavors tu em vas acumulant en tots llocs, en l'equip nacional d'atletisme i en un vestidor també, en el Deportivo La Coruña l'any que es va guanyar la Lliga, és un dels records més importants que tinc, o més bonics que tinc, vull dir, però clar, hi ha moltes anècdotes, hi ha molta gent, hi ha molts egos, i maquinar tot això, doncs, porta anècdotes i situacions una miqueta a vegades d'estrès.
Clar, i hi ha molts dinars familiars i moltes trobades amb amics, mentre un és fisioterapeuta del Barça, i segur que molta pregunta, Miquel Àngel, tu que estàs allà dins, explica'm coses, no?
Mira,
no va ser fàcil de gestionar això tampoc, segons
no,
com.
I a casa una mica s'enfadaven. Jo recordo les meves germanes, és que no expliqueu res, el Francesc i a mi. No, és que què vols que et digui? Però és que hi ha coses que acabes al vestidor, surts del camp i s'ha acabat. Deixa que t'expliqui una anècdota que jo l'he explicat i va relació amb el que hem començat dient. Jo recordo la primera etapa del Barça amb en Llorenç Serraferrer, sortir del vestidor sota el pàrquing i sortir el Pep Guardiola, sortir el Luis Enrique, surt el Rivaldo, i en els entrenaments, que ja hi va afició, que jo penso, aquesta gent que no treballa. Hi havia un que estava a la pujada i anava anunciant una miqueta, no? Perquè tots els que estessin allà fessin la foto. El Pep, el Beure, el Kluivert, el Rivaldo... I quan surto jo diu, no és nadie. Jo vaig fer un somriure fins al Princesa Sofia. Però aquesta anècdota l'explico a dir, és que em va definir. Nosaltres hem de, en aquest punt, nosaltres hem d'estar molt a tercera fila, absolutament. Gaudir de les victòries i dels triomfs de l'equip, i quan hi ha derrotes també fer-nos part culpable, quan hi ha hagut recidives, quan... Home, formem part d'això també. Per tant, on lo bo i on lo dolent, per això dic que quan més discret en aquest sentit, millor.
Per tant, aquella imatge de Ronaldinho estirat a una llitera a primera hora del matí mentre la resta de companys estaven entrenant, això forma part del secret professional.
Sí, sobretot del metge que li tocava, sobretot a nivell mèdic, no? Perquè ell arribava algun cop amb alguna gastroenteritis, que llavors passa això, vols dir que... I a lo millor era cert, no? Però, evidentment, aquestes són coses que gestionen a vestidor, evidentment, sí.
Allà queda, el vestidor, i mai tan ben dit. Va ser un Dakar, tu també, Miquel Àngel.
Doncs mira, aquest, si tu em preguntessis quin és el millor record, el millor moment que recordes, si parléssim del món de l'atletisme, no oblidaré mai a Sydney el 400 de la Cathy Freeman, d'aquesta atleta aborigen que ja va sortir la inauguració, que va ser extraordinària. Allà els aborigens estan una miqueta... tenia el pes de tot el país i va fer un 400 amb aquell mallot, no sé si us l'imagineu, que anava amb caputxa. Va ser un dels moments més brutals que he viscut en el món de l'esport, que un atleta guanyés, amb tot el que significava el tatuatge que ella porta a l'espatlla dreta de cosa I'm free, no? Perquè sóc lliure, el que reclamava ella. Però si n'hagués de dir un altre, en els altres mons he viscut moments molt macos. Però certament l'experiència amb el Dakar, amb l'Isidre Esteve, amb l'equip de l'Isidre Esteve, l'Isidre, la Lídia Guerrero, el coixí, que és el motiu de la meva tesi doctoral, la patent d'un coixí de prevenció d'úlceres de Covid, per mi ha sigut un regal poder treballar amb tanta gent, amb enginyers,